però també cal tenir en compte moltes altres estratègies. És un tema preocupant, aquest de la llengua.
La Meritxell Ruiz és la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, va ser també consellera d'ensenyament i aquest matí ens ha acompanyat al matí a Ràdio Estel. Gràcies per ser-hi, si hi ha cap canvi pel que fa al departament, ens ho feu saber,
i
ho expliquem.
Molt bé.
Que vagi molt bé.
Adéu, bon dia.
Gràcies per ser-hi. Pausa per la publicitat i arrenquem el temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel, avui amb l'Ivanguera, amb l'Enric Sierra i amb l'Arturo Puente.
Ràdio Estel.
Si tens Android, descarrega't la nova app de Ràdio Estel. Busca Ràdio Estel Oficial a Google Play i gaudeix de la nova app amb ràdio en directe, a la carta, notícies, promocions i molt més. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Així sona el nou single de Sidderland.
Només vull amor.
Només vull amor, el nou senzill de Sidderland, la banda catalana de ritmes electrònics que ja pots trobar a les teves plataformes.
Si el teu cos diu mentides, no t'he perdut.
Descobreix Només vull amor, de Sidderland. Escolta música en català, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Però les meves ganes no...
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. A Prodents Centre Odontològic, des de fa 20 anys al barri de Sants, hi trobareu un tracte professional i familiar, a més de preus avantatjosos per jubilats. Som a l'Avinguda Madrid número 36, cantonada amb Arizala. Som especialistes en implants i pròtesis dentals. Demana pressupost sense compromís. Prodents Centre Odontològic. Descobreix-nos a prodentsbcn.com i al 93 330 60 50. 93 330 60 50.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Passen 4 minuts del punt de les 9 del matí. Ivanguera, com estem? Bon dia.
Bon dia.
Enric Sierra, ben tornat, també.
Gràcies, bon dia.
Bon dia, Arturo Puente, com anem?
Hola, bon dia.
A veure, va, escoltàvem l'exconsellera d'Ensenyament lamentant, deia, ens sentim marginats perquè el Departament d'Educació no deixarà que les escoles concertades, deia ella, un 30% de totes les places d'escola que hi ha a Catalunya, no podrem seure en aquestes taules de planificació local. Bàsicament és allà on s'han de seure els ajuntaments i dir, escolta'm, quants nanos començaran P3, quants nanos han de començar el cicle inicial, primària, l'ESO, etc., i quantes places fem, i sobretot a quines escoles les acabem donant. Alguna reflexió?
Home, és un govern que fa bandera de primar la pública i tot i que necessita la concertada perquè no té prou places, el cert és que els pares del baby boom, entre els quals m'incloc, ja estem granadets, amb la qual cosa està baixant el número de nanos que van a l'escola. Aquestes places...
Comencen a sobrar-ne, de places. Clar, hi ha alguns pares que no ho hem viscut, però es veu que ara en sobren. Hi havia que havíem de patir amb el sorteig on acabaríem.
Sí, nosaltres anàvem a bufetades, però ara resulta que els que van a bufetades són les escoles. I d'aquí plora la criatura.
Comptar la concertada com comptar també amb els centres sanitaris de concertats és molt important si tu vols donar un servei públic, un servei públic de qualitat. Si no, anem a les llistes d'espera i als sortejos aquests que esmentàvem. És veritat que la població cau i que hi ha menys nens i nenes, però també és veritat que durant molts anys la comunitat educativa ha reclamat que les ràtios d'alumnes per aula baixessin, perquè estàvem en ràtios que estaven al límit, si no, els superaven. Per tant, igual el que estem davant és de l'oportunitat de atendre una reclamació històrica de la comunitat educativa i no tancar escoles, sinó fer-les com més amables o fins i tot més eficients.
Sí, jo estic molt d'acord en això de res. És a dir, al final les places de la concertada s'han utilitzat i s'han necessitat històricament perquè, sobretot per una qüestió que la gent no sol sapigué, que és que la concertada baixa el preu del servei educatiu per moltes raons. Una d'elles és que cobra indirectament a les famílies i això fa que siguin molt importants pel govern. Que hi hagi un excedent de places en un moment puntual no vol dir que no tornin a ser importants d'aquí a 5 anys, perquè és molt fluctuant això. I és veritat que si el govern té interès en rebaixar el número de places de la concertada que fa servir, diguem-ne, per al servei públic, el que ha de fer és posar més calers. I ja està, no té gaire més misteri. L'educació és un servei molt car, caríssim, un dels serveis més cars, on es va més pressupost de la Generalitat i de totes les comunitats, i a partir d'aquí costa molt, clar, posar més diners perquè cada plaça és molt cara. Sempre s'ha tirat de la concertada per aquest servei i ara, doncs, quan s'obren places, és la primera que s'elimina.
Passa que sí que és veritat que sorprèn d'alguna manera que arribem a una polèmica amb una qüestió que al final... no deixa de ser una fotografia, no? És a dir, el govern pot acabar decidint igualment quan hagi de decidir en cada municipi a quines escoles assigna places o no, ho acabarà decidint el govern. Al final, aquesta taula, senzillament, és un lloc on tu vas, seus, exposes quina realitat hi ha i discuteixes, no? I aleshores un pot dir, home, doncs potser si la concertada és el 30% de totes les places ofertades, que hi siguin, i després el govern ja acabarà decidint, de totes maneres, a cada municipi quines escoles vol donar les places, no?
Per això dic que és una, sobretot una bandera política, perquè al final excloure qui t'ofereix el 30% del servei públic no té cap sentit, perquè t'estàs perdent un 30% de la gestió del que tu estàs oferint com a administració. I una realitat que t'agradi o no t'agradi està aquí, i l'has de gestionar. Per tant, jo veig més una maniobra política de dir som tan xulos que no seiem a la taula, que no d'un tema que després pugui mantenir en el temps i en les decisions efectives.
I aquí jo trobo també que hi ha un element important, el més important per mi com a família, com a ciutadà, i és: això ho fem perquè el nivell educatiu de les concertades és inferior, no dona la talla en relació a la pública i per tant els hem d'apartar, o és que directament...
És que ideològicament no ens agrada la concertada.
Hi ha de tot.
No, clar.
Hi ha de tot. Hi ha que són de millors i que hi ha són de pitjors.
També la pública.
No dic que hi ha de millors, sí, sí, i de pitjors entre la pública i la concertada. El tema és que, clar, no els apartaràs. Això, jo crec que aquesta és la qüestió més política, no? Que els vols fer fora d'una taula quan després farà servir les seves places, perquè les places de la concertada les farà servir el govern. Si no volgués fer servir les places de la concertada, diguem, això no podria ser mai d'un any per un altre. Diguem-ne que hauria de ser una qüestió que fos molt més de fons, a més, en una comunitat com a Catalunya que té molta concertada, històricament sempre n'ha tinguda, per la qüestió lingüística, etc. Però si això fos un pla de debò, el que s'ha de fer és invertir molts calers. Calers que no estan ara mateix discutint-se en el pressupost que prepara el govern. Per tant, és això, una ventada política, no?, de mira, jo excloc a la concertada, que la que després faré servir les seves places.
A veure, va, anem amb d'altres qüestions de l'actualitat. Avui pràcticament tots els mitjans de comunicació es fan ressò d'aquesta enquesta sobre els serveis a la ciutat de Barcelona. I la inseguretat continua estant al capdavant dels problemes que percep la societat. Any 2021, els problemes més greus de Barcelona en percentatge, 14,5%, i continua apareixent aquesta inseguretat. A veure, va, Arturo, comencem. Quina lectura en fem d'aquesta enquesta, del que hi continua apareixent? Hi ha també qüestions d'aquestes vinculades a la neteja, etcètera, que la ciutat és bruta, sí. Com que aquests dies ja hem explicat que l'Ajuntament ha posat en marxa doncs, aquests plans de neteja, aquí segurament els ciutadans ja hauran vist un canvi en la foto. Després d'aquests mesos ja veurem els carrers com estaran, diguem-ne, no? Però la inseguretat no és una qüestió, diguem-ne, que resolguis amb una fotografia o enviant una setmana una brigada al carrer, no? Sí. A netejar barri per barri, i per tant hi ha més coses de fons,
sí, aquí. La, de fet, jo diria que la neteja tampoc, és una qüestió, perquè la gent, el que havia de fer la neteja és una cosa, és d'aquestes coses que els municipis, diguem-ne, les alcaldies més de ciutats més petites, són les tres grans, és a dir, seguretat, neteja dels carrers, i que les, no, un sentit de que les coses funcionen, de que les, no, les coses s'arreglen quan s'han d'arreglar. El tema de la inseguretat a Barcelona, hem de recordar que hem tornat, segons aquesta enquesta, hem de retornar als moments previs al procés. Va passar una cosa amb el procés, amb els grans anys del procés, i és que entre les qüestions que més preocupaven a la gent sortia la relació Catalunya-Espanya, alguna fórmula d'aquesta. Ara mateix és el principal problema pel 14%, l'any passat ho era pel 18%, l'anterior pel 17%, i després tenim tot això als anys aquells del procés, on, com que demanes per la qüestió més problemàtica, la gent explicava això. La qüestió de la inseguretat no ha canviat gaire respecte a anys molt anteriors. És veritat que ara mateix hi ha una percepció, un altre cop, una percepció de més inseguretat, però que es posa per davant, per exemple, de temes com l'habitatge, com els temes de l'atur, simplement perquè tots aquells baixen i la de la inseguretat baixa menys, diguem-ne. Jo crec que el tema de la seguretat és molt important en alguns barris molt concrets que tenen problemes evidents, com ara Ciutat Vella, per exemple, és un dels barris on més sensació d'inseguretat hi ha, segons aquesta enquesta de serveis municipals. És un tema de fons de Barcelona i que, per tant, sempre ha estat aquí. És una ciutat on, ara, si anem a les dades fredes, perquè això és una percepció, aquesta enquesta, al cap i a la fi, és la percepció de la gent, que és molt important. Si anem a les dades fredes, Barcelona és una de les ciutats més insegures. Té a veure amb la quantitat de turisme que hi ha, i per tant no estem a dades, no? A dades d'infraccions per habitant surt molt alta perquè hi ha molta població flotant, que se'n diu. Però és cert que Barcelona sempre ha estat un problema, i és una qüestió problemàtica que moltes vegades l'esquerra menys té, i crec que no l'hem de tenir.
A veure, va, l'Enric Iliva.
A veure, el tema de la inseguretat és una qüestió que té diverses arestes. La primera, Barcelona és líder a Espanya, ja no en percepció, sinó en nombre de delictes i faltes. En les ciutats de més de 30.000 habitants, segons les estadístiques del Ministeri de l'Interior, que inclou totes les denúncies que hi ha de totes les policies, Mossos d'Esquadra, policies locals, Guàrdia Civil, Policia Nacional, etc. Per tant, aquesta no és una percepció, aquesta és una dada absolutament oficial i que, a més, està reiterada en el temps. Retirada en el temps, també en temps de pandèmia, curiosament. Per tant, aquest lideratge, aquest trist lideratge, el tenim. I això, òbviament, es trasllada en una percepció, perquè si tu ets la primera ciutat de més de 30.000 habitants d'Espanya, que, a més, a Espanya recordem que hi ha ciutats turístiques més importants que Barcelona, com, per exemple, Màlaga, Benidorm, Palma de Mallorca, etc., i no tenen aquests índexs de delinqüència. Per tant, aquí tenim un problema, i és un problema greu. On crec que hi ha un dels elements del problema greu? Hi han dos punts principals. Un, el que dèiem abans de la ideologia, no? L'Ajuntament de Barcelona ha mirat sempre molt de recel, el govern de Barcelona ha mirat molt de recel el tema policial, i especialment el tema de la Guàrdia Urbana. Recordem que ells van ser un dels, diguéssim, avaladors d'aquella història de la ciutat morta, i que després es va desmuntar i es va veure que era una absoluta aberració, i s'ha mirat amb recel la Guàrdia Urbana es va desmuntar els antidisturbis, però després se li va canviar el nom, continua havent antidisturbis, però amb un altre nom, perquè al final la realitat és molt tossuda. Per tant, si tu ja la teva aproximació com a govern al tema de la seguretat és de que això no va amb tu, de que això de la policia et fa nosa, aquí ja comences a tenir un problema greu. I el segon, que és endèmic i que no acabem de resoldre, és de la reincidència. Aquí tenim tota una sèrie de delinqüents que reincideixen 30, 40, 80, 100 vegades, i mira que hem parlat manta vegades, és a dir, hem de canviar la llei, el codi penal, hem de penar més la reincidència, hem de crear una fiscalia especial per ajuntar tots els casos, i el més calent és a l'Aigüera. I per tant, si tu sumes que ets líder en delictes, que la gent té aquesta percepció, que tu a més no t'agrada gestionar això de la seguretat perquè no va amb tu, i a més tens una colla de delinqüents que se't riuen a la cara perquè la llei és permissiva amb tu, doncs aquí tens la foto.
Jo crec que, a més, hi ha un procés que és molt circumstancial a aquesta època postpandèmica, perquè és cert que el govern d'Ada Colau tenia aquests recels i aquests prejudicis respecte a la seva pròpia policia, però això canvia força quan entra el PSC al govern i assumeix Albert Batlle la responsabilitat de seguretat, a més, amb força poder polític pel que és un ajuntament, i més un ajuntament de Comuns Podem. Es comencen a fer operacions contra els narcopisos i contra la proliferació de venda il·legal als carrers, i això et dona una certa sensació de canvi de tornes. Què passa? Que després de la pandèmia, el que tu deies, això està molt associat amb el turisme. El problema és que ens hem passat un any i mig sense turisme, i tot aquest petit delinqüent que genera molta sensació d'inseguretat s'ha distribuït per tot Barcelona. És a dir, d'alguna manera el que fa 2 anys patien els turistes, ara ho pateixen els adolescents de tots els barris de Barcelona. I això incrementa moltíssim la sensació d'inseguretat, evidentment, perquè és una socialització d'aquesta inseguretat. I jo crec que aquest procés també s'ha produït i s'hauria de començar a mirar l'Ajuntament. Perquè és veritat, la relació, per exemple, Catalunya-Espanya deixa de ser un problema perquè el procés va de baixa, com a mínim com a primera inquietud dels catalans. Però estem en un moment, una altra vegada postpandèmic, en què molta gent diu que voldria sortir a Barcelona. Bé, per qüestions sociològiques, psicològiques, de dir la pandèmia ho ha passat fatal en una ciutat i vull marxar fora, bé pel cost de la vivenda, perquè continua disparat. Sí. Però tot i així, la inseguretat continua sent el primer problema. Això és molt simptomàtic.
Sí. Jo em pregunto com pot ser que, si la qüestió és l'Ajuntament, el tema de que els comuns no volen gestionar la seguretat, sigui en el seu govern quan ells gestionaven la seguretat, quan més sensació de seguretat hi havia a Barcelona. Un índex entre 2015 i 2018 és el més baix de la sèrie en aquesta mateixa enquesta. Es queda en un 6% d'inseguretat.
Perquè les sensacions de seguretat i inseguretat també les generen els mitjans de comunicació.
Ah, vale. Jo penso això, però...
En aquell moment, la inseguretat es concentrava molt en una zona de Barcelona. Ara aquesta inseguretat s'ha socialitzat moltíssim a tota la ciutat. I això també jo crec que és molt determinant. O sigui, ara mateix, jo crec que no trobaràs una família, un grup d'amics, on no hi hagi algú que recentment ha estat atracat. Que pot ser que trobin el mòbil a l'autobús.
Sí, però...
No
sí,
res
sí, sí,
dramàtic.
Però, no, però vull dir que...
Però aquesta sensació
que
baixa, generalitza.
Baixa 4 punts de 18. És a dir, baixa un 20% la sensació d'inseguretat en un any només de la pandèmia aquí. Jo crec que hi ha que respon, i això no vol dir que la gent estigui enganyada, per entendre. Jo no soc d'aquests que diu, la gent... Jo crec que hi ha una sensació d'inseguretat que la creem en els mitjans de comunicació.
En part sí, i en part els barcelonins decidim que deixem de baixar el centre. Sí, que també és el que va passar.
I que el debat, diguem-ne, sobre la seguretat...
Que no em sembla una solució com a... Mira, el centre el deixem pels turistes i que els atraquin amb ells. Tampoc no és una gran solució, com a veïns.
Sí, però vull dir que el 2020 van deixar baixar el centre perquè van deixar baixar el centre, no per la inseguretat, sinó perquè estava tot tancat.
Dic abans.
Ah, vale, no, vull dir que abans, jo no sé si havia la gent deixat de baixar el centre, el que hi havia és molta més sensació de seguretat, perquè s'ha posat el debat sobre la taula. A mi això em sembla bastant raonable que es posi aquest debat sobre la taula. Dèiem sobre el tema dels reincidents. El tema dels reincidents s'ha portat a les comissaries. El regidor Valle va dir, ha portat això a la Comissió de Seguretat del Congrés, i el que li venen a dir és que, clar, penar la reincidència de furts, això que abans eren faltes i no existeixen les faltes, és inconstitucional. o podria, és bastant probable que sigui inconstitucional. I per això el més calent és l'aigüera, no té massa més cosa. Els furts, al cap i a la fi, els furts ja van ser penalitzats amb més càstig quan van deixar de ser una falta per ser aquests delictes menors, no? Això ja va passar, i és veritat, sí, hi ha molta gent que s'hi dedica a això i que reincideix, i això, per exemple, en el tema del dispositiu tramall dels Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Policia Nacional i Guàrdia Urbana, n'agafen bastants, diguem-ne. És un dispositiu que ha funcionat en les boques de metro, sobretot, i tot això. A partir d'aquí, se't pot ficar a la presó aquesta gent per aixecar 20 carteres? No.
Clar, però aleshores estàs creant un espai d'impunitat que has de solucionar. Sobretot quan aquest espai d'impunitat, fa poc ho vam veure, ara ja consisteix en crear xarxes de nanos que, a més, com que són menors, no entraran ni en el sistema judicial, i el que estàs és pervertint a menors. Per tant, jo crec que la via jurídica legal s'ha de trobar, perquè has de lluitar contra això. Ja no només en defensa dels ciutadans que els hi roben la cartera, és que en el cas dels nens has d'actuar en defensa de menors.
A veure, jo volia dir que el del 2015 al 2019... Tu mateix ho has explicat abans, el tema de la seguretat no està prevalent perquè hi havia un altre, eh? Hi havia el tema del procés.
Sí.
No, perquè això és una enquesta freda. A vostè li pregunten quin és el problema sense donar-li llista. I llavors espontàniament diu, pues, a mi el problema principal és el tema de Catalunya, o a mi el problema principal és el tema de la inseguretat. Que a 8 de 10 districtes sigui la inseguretat no és un problema dels mitjans de comunicació. Això és un problema de la ciutat. I els mitjans de comunicació el que fem és reflectir un sentir i una actualitat i un moment que passa a la ciutat. Els mitjans de comunicació, si fóssim tan poderosos i ens inventéssim un tema, ningú ens seguiria perquè seria absolutament, absolutament ridícul. Per exemple, en els darrers setmanes, el que ha estat, diguéssim, a la palestra de la ciutat han sigut, per un cantó, els botellons, que, per cert, en aquesta enquesta no es recullen, perquè és anterior, sí. Aquesta enquesta es tanca el juliol, i, per tant, tot això dels botellons i no sé què, i llavors els botellons es munten també els mitjans de comunicació. Si aquesta enquesta s'hagués fet ara, segurament el tema del 14% s'hagués passat al 17%. Però no és pels mitjans de comunicació, és perquè hi ha hagut botellots massius de milers i milers de persones, que té altres explicacions que aquí ja ens hem esplaiat, i que, per tant, és una realitat. Els mitjans de comunicació ni manem, ni governem, ni tenim cap mena de poder en aquest sentit. I no podem tractar la gent, diguéssim, de simple, per no dir una altra paraula, per dir, no, com que un diari digui no sé què, ara tothom va al darrere. Jo això ho dic amb carinyo, perquè políticament això sempre s'utilitza i no té per què ser així, no té per què ser així. El tema de la reincidència, és veritat que l'Albert Batlle ha anat al Congrés dels Diputats. L'Albert Batlle ha anat amb una proposta de modificació d'un sol article, sí, que no diu que 4 furts siguin presó. No. Diu, els delictes... Una cosa és un furt que per menys de 400 euros el que quedes sense postre, et fan una abraçada i entres per una porta i surts per l'altra. I fins a la propera. Però a partir de 400 euros ja no és un furt, ja es considera... té un grau major.
Un robatori.
Exacte. I llavors, si tu en sumes... Si sumes 10, 14, 15 delictes d'aquests... Tu, aquesta reincidència, això no és inconstitucional, aquesta reincidència rep una pena major. És més, a dia d'avui ja passa. A dia d'avui, si li cau en un mateix jutjat al mateix individu que ha comès 10 vegades la mateix, la pena li puja. Perquè això la llei ja ho preveu. Però el problema és que no s'ajunten els casos, perquè cada jutjat és independent, cada cas és independent, i no es considera que una cosa té a veure amb l'altra, perquè la justícia és cega. I després, en relació al Batlle i Colau, és veritat que Albert Batlle ha fet doncs, una política més d'ordre en el tema de la Guàrdia Urbana, però recordem que en un ajuntament és presidencialista, i qui mana és l'alcalde o l'alcaldessa. I he de dir, perquè això em consta, que han tingut, diguéssim, discussions o piloteres molt, molt dures entre el Bel Valle i l'Ada Colau, entre socialistes i comuns, per com s'administra el tema de la, el tema de la, de la seguretat. I només esmentaré la qüestió dels manters. Quan entra Albert Valle i aplica aquella mesura de treure els manters de la ciutat,
s'organitza una bronca.
Internament a l'Ajuntament hi ha una bronca descomunal.
Sí, però això va ser el començament del mandat. Jo tinc la sensació...
No, però ara ha seguit, eh?
Sí, però jo tinc la sensació que al llarg del mandat i a mesura que Ada Colau ha constatat que la seguretat és un problema, aquesta guerra política que abans es feia als mitjans de comunicació i en feien bandera, ara és una guerra soterrada per provar de tancar espais de mobilitat d'Albert Batge en la seva gestió, però el que ha decidit a la Colau és, mira, que ho gestiona aquest. Jo no m'embruto sent el comandament dels Mossos perquè està, de la Guàrdia Urbana, perquè està molt clar que això ho gestiona el PSC, i mentrestant proven de solucionar-me un problema que efectivament...
Sí, però els comuns apreten a la Colau, eh? És a dir, quan la Colau va després a parlar als seus, li diuen, escolta, tu ets l'alcaldessa i mira què estàs fent amb els manters, sí, o què estàs fent amb no sé què.
Sí que és veritat que les dades plantegen una situació que no deixa de ser curiosa, no? Jo crec que ho plantejava molt bé l'Arturo, no? Que és que aquesta xifra de... És, tu, Enric, ho deies, no? És una enquesta de resposta espontània. És a dir, tu et fan la pregunta i no et donen opcions. Tu pots dir el que vulguis. Sempre és més fàcil, no?, quan tens una opció, perquè dius, aquí no.
Marco la X.
Et miren a la cara, diguem-ne, i diuen, a vostè què li preocupa més? I és tu que t'has d'espavilar, diguem-ne, per fer una resposta, i després ja qui fa la resposta, diguem, qui rep la resposta ja a la cuina, diguem-ne, per adaptar-la una mica a les caselles, no? I sí que és veritat que la percepció baixa respecte a les darreres enquestes, i en canvi les dades dels furts sí que demostren, perquè ja ho van alertar els Mossos d'Esquadra quan vam començar a sortir, vam tornar a agafar el metro, que qui estava patint els robatoris...
Ara són els autòctons.
Bàsicament perquè no hi ha turistes, no? Clar. I per tant, evidentment, a partir del moment en què hi ha hagut una altra vegada moviment, qui ha patit aquests petits furts o robatoris al carrer, al metro, etc, o ara amb els botellots, que n'hi va tornar a haver encara que no hi siguin a l'enquesta, són les persones que viuen habitualment a la ciutat de Barcelona o que venen a treballar-hi, no? I per tant, segurament... també alguna cosa s'està movent, no? Si aquesta percepció baixa, però en canvi qui més ho pateix són els ciutadans aquí, perquè a vegades abans sí que hi havia aquest decalatge, jo entenc, una mica entre que els diaris explicaven moltes coses que eren veritat, però en canvi qui ho patia aquesta veritat majoritàriament eren turistes.
Clar.
És a dir, no eren els encastats, diguem-ne, no? Llavors aquí sí que hi ha un canvi, hi ha una diferència.
I passa el mateix amb quan preguntes als ciutadans de Barcelona per percepció sobre Catalunya i Espanya, més enllà de la seva ciutat, no? Quan preguntes, baixa molt, per exemple, la sensació d'inseguretat com a problema a la qüestió de Catalunya, no? I a Espanya ja gairebé no apareix ni com a problema. És perquè Catalunya la seguretat sigui una fantasia? No. Una meravella que està tothom... No, tenim... El tema de la marihuana és un tema importantíssim que està sobre la taula tota l'estona. Però és que les percepcions en aquesta enquesta, una enquesta que s'aporta freda, és molt important. I, per tant, sí, els problemes municipals normalment tenen més a veure amb la inseguretat, amb la brutícia, que no vol dir que no siguin problemes a fora, però és molt són temes molt, molt d'Ajuntament.
El que passa és que jo crec que és molt simptomàtic que el principal problema dels veïns sigui un tema... que pel govern municipal no és problema ni ho ha estat mai. És a dir...
Com que no és...
És a dir... No, perdona.
Però sí, Valle és un tenent d'alcalde.
Sí,
però, vull dir que...
però deixa'm acabar l'argument. Tenim un govern que del que fa bandera les seves polítiques són les polítiques de vivenda, per exemple, són les polítiques de mobilitat, o fins i tot aquest intent de reformar el sistema de neteja i de recollida d'escombraries. Si totes aquestes gestions que són les teves banderes no són problemes tan principals pels teus administrats, home, tens un problema respecte als teus administrats.
Per cert, una qüestió que m'ha semblat molt interessant d'aquesta enquesta és el tema de la neteja. Perquè, i això, jo crec que, veus, un altre cop tornem a les percepcions i al que... Jo crec que Barcelona, i crec que això no és una qüestió que no sé, no, algun defensor tindrà, però no crec que m'ho discuteixi ningú, està bastant més bruta i es veu. Però a més, puc entendre per què, fins i tot. Pues perquè el fin de la pandèmia ha fet que la gent surti al carrer i que embruti més. I també jo crec que en aquest barri, sembla on estem ara mateix a Sants, molts matins de dilluns, hi ha pocs serveis de neteja, i això passa bastant. I té també molt a veure amb això de que abans era un problema molt del centre, i ara és un problema que tenen a molts barris. Hi ha molta gent a l'Eixample que t'ho diu, l'Eixample està més brut. I en canvi a l'enquesta no canvia especialment la percepció. I és interessant això, perquè jo crec que...
Puja una miqueta.
Puja una mica, és correcte, puja una mica. Però és cert que no hi ha un terrabastall en això. La raó, no ho sé, una mica
sí,
més que l'enquesta...
Sí, però jo crec que la raó, perdona, la raó és que quan tu li dius a una persona què és el que més et preocupa, comença per la integritat física. Mm-hmm. La salut, per exemple, no? Sí. O la teva integritat física. I la teva integritat física, mira, si tu surts de casa i t'atraquen, això és més greu per mi o per la gent que no pas que la paperera estigui bruta. Perquè, mira, no la miro i ja està. Però, en canvi, això és molt greu. Que la gent, en un 14 i pico per cent, digui que és la principal preocupació, quasi el doble de la segona, home, és claríssim quin és el problema que té la ciutat. Val? I després, parlant de cuines, no sé si abans ho has dit, Pol, aquesta enquesta fa molts dies que la té l'Ajuntament, i fa molts dies que havia anunciat que la presentaria. I llavors, bueno, doncs com les paelles necessiten fer el sofregit, no? Doncs s'ha fet un sofregit, i el sofregit, llavors si l'analitzes una mica, veuràs que totes les qüestions que tenen a veure amb la circulació i la congestió del trànsit estan separades.
Clar.
Llavors, si tu les sumes, dona el que després, amb la lupa de l'enquesta, vas barri a barri, i resulta que el 47% dels ciutadans troba que hi ha una congestió poc tolerable a la ciutat.
Aquest és un element que jo crec que és molt important per dos elements. Primer, perquè nosaltres estem parlant molt de la congestió que hi ha a la ciutat de Barcelona des d'aquest mes de setembre, i l'enquesta es va tancar el mes de juliol, és a dir, encara diguem-ne, la gent no es trobava amb el que s'està trobant cada dia per anar a treballar. Aquesta nit sortia una informació en relació amb el transport públic de Barcelona. L'ATM ahir va presentar-ne les dades i va xifrar la pèrdua de passatgers en un 43% en relació amb l'any 2019. Va arribar a ser del 43%. Ara aquesta xifra s'està recuperant, però encara no ha arribat. I, per tant, segurament aquesta és una de les qüestions claus que haurà d'ocupar la ciutat de Barcelona avui. És a dir, abans de que la gent es trobés cada dia amb els pollastres que expliquem cada dia, perdó amb l'expressió, però és que ja no hi ha altra manera de dir-ho,
no.
Perquè entrar a la ciutat de Barcelona s'ha convertit en una aventura cada dia per a moltíssimes persones, i un cop ets dins de la ciutat, tampoc és que et moguis molt millor. No. Per entendre'ns, eh? I per tant, segurament aquí sí que tots plegats hi haurem de fer una reflexió. Val a dir que demà, a quarts de 9 del matí, si no passa res, la Laia Bonet estarà en directe en aquest programa i en podrem parlar. La Laia Bonet és regidora de l'Ajuntament de Barcelona, és la nova presidenta de TMB i, per tant, té un repte important per davant. Però segurament ens hem de començar a plantejar tots com ho fem per recuperar el transport públic, per recuperar el transport, vull dir que la gent recuperi l'ús
no
del transport públic.
Jo crec que no és només aquest el problema. Aquest és un problema molt important. I ho veiem, per exemple, que aquest problema es reprodueix a les entrades de Madrid. Però és que, a més, aquí l'Ajuntament ha aprofitat la pandèmia per eliminar espais de circulació de vehicles. I això, en el moment en què no només et ve tot el que tenies abans, sinó que, a més, en venen més, perquè hi ha molta gent que encara no vol fer servir el transport públic per por de la Covid, clar, tenim el caos que tenim. És a dir, si resulta que, a més, restringeixes el trànsit a la carretera de Collblanc, si fas superilles al mig de Barcelona, si... Clar, tot això, elimines carrils de circulació a tot l'Eixample per posar carrils bici. Jo vaig amb bici i estic encantada,
sí,
però clar, tot això té un cost.
No, jo estic d'acord amb tu, però també diré que el cap de setmana comença una cimera mundial a Glasgow on diuen que això és el que hauria de començar a fer tothom.
Sí, el que passa és que si ho fas aprofitant un moment en què tots estem tancats a casa, probablement no gradues l'efecte que té això al trànsit real.
Abans parlàvem de la relació Batlle-Colau en tema de seguretat, i en aquí demà li pots preguntar a la Laia Bonet, perquè, clar, recentment hi ha hagut aquí un canvi de cartes. La Rosa Larcón, sí, que era la regidora que portava tot el tema de mobilitat, tenia rang inferior a Janet Sanz, que era la impulsora de tota aquesta operació anticotxe, que amb un anticotxe contamini o no contamini, i ara es mantaré això de Glasgow, perquè el que s'ha fet a Barcelona és una operació anticotxe, contamini o no contamini. No ens ha importat si no contamina. No ens ha importat si els cotxes són elèctrics i, per tant, no emeten CO2. Això no ens importa. El que s'ha fet és una operació anticotxe. Reducció dràstica de l'espai de circulació del cotxe amb una visió egoista i absolutament aïllada del que és el sentit metropolità. Barcelona ha renunciat a ser la capital de Catalunya i la principal ciutat de l'àrea metropolitana. Dit pel mateix responsable de mobilitat de l'àrea metropolitana, que diu que el que s'ha fet a Barcelona, sense haver comptat que una cosa que fas a la Meridiana té efectes fins a Sabadell, com està passant a la C58, on, per cert, mai hi ha hagut peatge, no, els peatges, no, escolti, a la C58 mai hi ha hagut peatges. A la C58, avui dia, la cua arriba a Ripollet o Cerdanyola, cosa que no passava abans. Home, doncs si tu fas això, diguéssim, renunciant a que tu ets la capital i que tu ets el centre de l'àmbit metropolità, doncs tens aquest problema. Per tant, tornant al tema de la relació, la canvien Rosa Larcón, regidora, diguéssim, rasa, per una tinent d'alcalde, Laia Bonet, de Partit Socialista, que també té una orientació semblant a Rosa Larcón, però que ara li podrà parlar de tu a tu a Janet Sanz. Serà aquest el preàmbul d'un conflicte polític en relació a com es mira l'aproximació a la gestió de la mobilitat a la ciutat? Jo crec que sí.
A veure, va, Arturo, i canviarem de qüestió, si vols dir alguna cosa.
No, sí. Jo crec que, efectivament, si la qüestió de Barcelona està perdent el tren per acabar amb els cotxes al centre, que és el que havia de fer com a capital de Barcelona, de Catalunya i de l'àrea metropolitana. Perquè la qüestió de destreure els cotxes té a veure, bàsicament, amb la millora de la mobilitat en transport públic. És normal, jo crec que bastant normal, que la gent triï el cotxe per venir de segons quins llocs, sobretot si els han tret els peatges. És bastant normal que la gent triï el cotxe perquè els serveis de transport públic no funcionen com haurien de funcionar. Dit això, és veritat que hi ha molts cotxes a Barcelona i hi ha problemes de trànsit, i això es pot acabar de moltes maneres. Molts llocs estan triant les tasses de els peatges per congestió al centre de la ciutat, és a dir, no només posar peatges al voltant, sinó posar peatges per entrar a la ciutat. Hi ha molts models al món. Totes les ciutats estan en això. Jo crec que Barcelona està anant, pel meu gust, massa a poc a poc, i només s'explica això en el context espanyol, en el context on una ciutat com a Madrid té un problema, és a dir, està més a prop en la qüestió del trànsit i en la qüestió de la relació amb els cotxes, està més a prop de, no, una mentalitat nord-americana, per exemple, on, no, tu vas a Los Angeles i no només la gent va en cotxe, està més a prop d'aquesta mentalitat que d'una mentalitat europea. Jo crec que Barcelona no ha d'emmirallar-se en Madrid, sinó que ha d'emmirallar-se en París, en Londres, en capitals europees, on el que estan fent és treure cotxes de superfície. Però treure cotxes de superfície té a veure molt amb altres coses, és a dir, en primer, que es pugui anar no en cotxe sinó en altre transport, i després en qüestions que l'Ajuntament no s'atreveix a fer, com ara treure els pàrquings. Si hi ha molts pàrquings a Barcelona, si tens lloc per aparcar a Barcelona, tens llocs on deixar el cotxe i, per tant, et surt bé. El que ha de fer...
Perdona, Barcelona és l'únic ajuntament d'Espanya que ha decidit que totes les terrasses de bars que abans eren proscrites, que s'han instal·lat en espais de pàrquing per cotxes, es mantenen forever. Home, jo crec que promocionar el pàrquing intern no tens cotxe a Barcelona, perquè vamos.
No tinc cotxe, ni interès. Però la qüestió que fa moltes...
Prova d'aparcar.
No, però la qüestió que fa moltes places de pàrquing és, per exemple, fer un pàrquing nou a la Superilla. Jo no conec a la Superilla, que per cert, la Superilla de Sant Antoni, jo no conec gaires llocs on es faci una Superilla, és a dir, on es vulguin treure cotxes de cara a la galeria, però es faci un pàrquing.
A veure, jo en relació... Sí, molt ràpid.
Ràpid, que tinc el doctor.
Molt ràpid, molt ràpid. Amb això d'emmirallar-nos amb altres ciutats com París o Londres. Aquí hem posat la carreta dels bous. És a dir, París i Londres té un sistema de transport públic que, bueno, ens donen tres voltes a l'estadi, i aquí, sense tenir-lo, volem ser com París i Londres. Escolti, primer fem els deures i després serem com a París i Londres. De moment som una capital de província amb ànsia d'encara ser més poble i no ciutat.
A veure, en seguirem parlant, com us deia, demà la Laia Bonet, en principi, si no hi ha cap canvi, no passa res, estarà en directe al Matí Ràdio Estel i podrem parlar d'això, de l'entrevista que l'Enric li va poder fer, no recordo amb qui, perquè no la vas fer sol, a l'Antoni Poveda.
Sí, amb el David Guerrero.
Amb el David Guerrero, com amb el vas entrevistar l'Antoni Poveda, que l'endemà vam entrevistar nosaltres al Servei Català de Trànsit, el director, que per cert li va recordar al senyor Poveda que ell havia decidit prorrogar, ell.
Sí.
Era la dialèctica, diguem-ne, que havia decidit donar un any de moratòria a les etiquetes grogues i que això també ajudava... Jo diria que al final cadascú centrifuga, no?, una mica
un partit de tenis,
la responsabilitat, sí, sí. I els cotxes, mentrestant, doncs, anar fent cua per entrar a la ciutat de Barcelona.
I fent fums.
A veure, va, que fa pràcticament 10 minuts que ens espera el doctor Joan Colom i em sap molt de greu. La setmana passada, a Esquerra Republicana, Unidas Podem i Més País van portar al Congrés dels Diputats una proposició per intentar adequar la normativa espanyola sobre el cultiu, la comercialització i el consum de cànnabis al nostre país. El Congrés ho va desestimar, de moment això no tirarà cap endavant. De la marihuana n'estem parlant molts dies. Ahir va haver-hi una operació policial, és un altre àmbit, no hi té a veure, té relació, però no hi té a veure, però hi va haver aquesta gran operació policial en contra d'una xarxa de cultiu i de distribució de cànnabis, perquè Catalunya s'està convertint en un centre europeu de producció d'aquesta substància, que al final és, darrere del tabac i de l'alcohol, la tercera droga més consumida. El Joan Colom és doctor i subdirector general de drogodependències del Departament de Salut. Doctor Colom, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Disculpi l'espera, que estàvem aquí...
No, i ara veig.
Engrescats a la tertúlia, tancant l'altra qüestió... deia que, si potser m'he equivocat, però si no ha canviat, crec que la marihuana és la tercera droga més consumida a casa nostra. Això continua sent així?
Sí, després de l'alcohol i el tabac, amb diferència, i diríem que és la substància il·legal més consumida, amb diferència. Penseu que aproximadament el 21% de la població de 15 a 29 anys l'ha consumit alguna vegada en el darrer mes. En el darrer mes, alguna vegada, eh?
Sí, sí, sí. Però vaja, això vol dir que una de cada quatre persones joves,
sí,
en el darrer mes, com a mínim, s'ha fumat un porro, per entendre's, per dir-ho d'una manera plana.
Exacte, sí.
S'ha perdut una oportunitat d'or per regular aquesta realitat?
Bueno, suposo que n'hi haurà més, no? En tot cas, deixeu-me matitzar clarament aquest tema, perquè a vegades s'explica només una cosa, i per tant jo crec que com a responsable en l'àmbit de la salut pública i responsable de l'àmbit de drogues d'aquí de Catalunya sempre faig aquesta intento fer aquest aclariment, no? És a dir, nosaltres som partidaris de la regulació, deixeu-m'ho dir, però ser partidaris de la regulació que no legalització no vol dir que estiguem a favor del consum del cànnabis. Són dues coses que es poden malentendre, però no són així. Uh-huh. És a dir, com vostè ha dit, el cànnabis és la substància més consumida, és la substància més produïda, i és una substància que produeix problemes amb la salut. Sens dubte, ningú ho posa en discussió. Especialment que veurem el context, amb el contingut, amb la quantitat, amb la freqüència, i també amb la vulnerabilitat individual. Això no és discutible, per tant, té impacte sobre la salut. Però que tingui impacte sobre la salut no vol dir que no puguin haver mecanismes que permetin precisament arribar més lluny amb la lluita i amb la política en relació al cànnabis.
Sobretot, segurament, per ajudar que la gent entengui que té aquests perjudicis, no?, aquests efectes negatius sobre la salut.
I sobretot perquè quan tu fas visible una cosa, quan tu davant d'una situació complicada, en la que hi ha un consum important. Aquí a Catalunya tenim als voltants de 300 clubs, 400 clubs ara hauran disminuït amb aquesta període de la Covid, distribuïdors que parteixen de la idea del consum compartit i on la gent consumeix cànnabis. Nosaltres a aquests clubs no hi podem arribar, no hi podem entrar, no podem saber quina situació tenen, No sabem quants socis tenen, no sabem la quantitat, la concentració, els components psicoactius de la planta, les característiques, les condicions, el temps, l'edat... És a dir, totes aquestes variables no les tenim perquè estem en una situació d'alegalitat o d'il·legalitat. Amb una regulació, que per cert vull aprofitar per dir que aquí a Catalunya va aprovar una llei l'any 2017. Sí. La va aprovar, la va fer i la va aprovar.
I es va recórrer.
Malauradament, el Tribunal Constitucional posteriorment va, diguéssim, deixar sense efecte. Però deia, quan tot això t'ho permet, doncs pots actuar des de la perspectiva de la reducció del risc, de la reducció del dany, pots avisar, pots formar els clubs des d'una perspectiva de reducció de riscos, els pots donar formació perquè identifiquin consums problemàtics, pots parlar i treballar amb els usuaris, pots marcar línies, no? Línies de on es poden estar aquests clubs, a quin lloc, amb quin horari, amb quina carència, quant temps han de tardar per fer-se socis, per evitar el turisme canàbic. És a dir, tens tota una sèrie d'instruments a la mà que et permeten fer, al ser visible el tema, una intervenció més eficaç. Aquesta és la idea. Per tant, que quedi clar, el cànnabis pot ser i és perillós per la salut, depèn de molts factors, la seva perillositat més o menys, però el que està clar és que les polítiques que fan visible el problema permeten treballar-hi més bé que les que el fan invisible.
Per què no hi ha percepció de perillositat al voltant del consum de cànnabis, que segurament és una qüestió que té molt a veure amb aquestes dades de consum a les quals fèiem referència, no? De que un de cada quatre joves el puguin haver provat de fumar-se un porro de Maria al llarg de l'últim mes, que sigui la tercera substància més consumida per darrere del tabac i de l'alcohol, per tant, la més consumida de les il·legals, i que aquest consum sigui prou important, no només a casa nostra, sinó globalment a tota Europa, no? Com perquè hi hagi aquests nivells de producció, que ara, això és un altre debat, que no caldrà segurament que ja entrem amb vostè, perquè entraríem ja en el terreny policial, diguem-ne, però evidentment si el nivell de producció és el que és perquè el mercat el demanda, si em permet aquesta expressió, sí. I no només a casa nostra, no? I segurament això al final té a veure, tot plegat, amb aquesta baixa percepció del risc que hi ha al voltant del consum de cànnabis.
Però aquesta apreciació que fèieu ara em sembla molt rellevant. Que Catalunya sigui un país productor no vol dir que sigui el principal país consumidor. Ja és important el seu consum, no dic que no, però no tota la producció que es fa de cap substància és per l'ús en al lloc on es produeix. Catalunya té un clima i unes condicions que li afavoreixen aquesta història, però, insisteixo, el fet de que s'hagin decomissat més aquí o hi hagi més producció, no vol dir que aquesta substància, en aquest cas el cannabis, es consumeixi aquí, es consumeix, com molt bé heu dit, a tota Europa. Però sí, tornant a la pregunta inicial, efectivament ens trobem amb un problema de rellevant. Aquest és un problema de salut pública molt rellevant, és a dir, la percepció de risc. Com es genera la percepció de risc? És a dir, es genera per multitud de factors. És a dir, si tu veus que els teus companys consumeixen, si tu veus que hi ha una absoluta tolerància social. Torno a dir, la regulació no necessàriament identifica, no necessàriament, sinó que de cap manera identifica en promoció. És tot el contrari. És a dir, el que hem vist és que quan tu tens mercats regulats, tant d'il·legals com il·legals, tant legals com il·legals, és quan pots atacar més el problema. Quan tens mercats tant legals com il·legals no regulats, és quan menys pots intervenir. Per tant, ens queda un treball molt rellevant d'incrementar la consciència, d'incrementar la percepció de risc. Igual que ens passa amb l'alcohol, l'alcohol també té una percepció de risc baixíssima i és la primera substància que causa la màxima mortalitat al nostre país.
Clar, passa que segurament hi haurà molts ciutadans que ens estiguin escoltant, doctor Colom, i que pensarà, escolta'm, per què hi ha aquesta diferència en com abordar aquesta qüestió del cànnabis des del punt de vista de les institucions a Catalunya? Vostè feia referència a aquesta llei que ja es va impulsar d'una banda al Parlament de Catalunya per regular el consum de cànnabis. L'Ajuntament de Barcelona va fer també una normativa per regular, vostè feia referència al centres als clubs de consum, no? I això, en canvi, el Congrés dels Diputats topa sistemàticament amb ganes de no regular-ho o per part del Tribunal Constitucional quan s'hi acaba portant amb modificar la legislació que surt d'aquí, no?
Bueno, perquè evidentment no és un problema senzill, això és evident, no? I per tant no hi ha una resposta senzilla, no? Quan un problema és un problema molt polièdric, si se'm permet l'expressió. amb multitud de variables i, per tant, amb una certa por a prendre un conjunt de decisions i també davant del temor de que una regulació pugui incorporar un increment del consum. I aquí hi ha teories molt diverses. Alguns països que han regulat el consum no han incrementat, perdó, que han regulat el cannabis, sí, han incrementat el consum. De tal manera que tenim experiències a Canadà, a Uruguai, a Holanda, algunes més reeixides que d'altres, Estats Units, alguns estats dels Estats Units. Per tant, tenim mecanismes per fer-ho. El que hem de tindre molt clar i el que és clau és que una regulació no ha de comportar un increment del consum, sinó sí que seria un fracàs, sinó que ha de comportar una millor manera d'atendre la problemàtica. Aquesta és la situació.
Però, en canvi, segurament, tot i que regular-ho no provoqui que hi hagi més consum, sí que pot ajudar a disminuir-lo, no? Que aquesta és la clau, al final. A ajudar a disminuir el consum i a controlar com es fa aquest consum.
Com a mínim, el control. Com a mínim, m'atreveria a dir el control. És a dir, quan nosaltres utilitzem molt aquesta expressió, quan tu fas visible un problema, pots intervenir-hi més clarament. Quan aquest problema és més invisible, està més tancat, està més obscur, més opac, doncs és més difícil. Per exemple, hi ha dos tipus de clubs, no?, per dir d'alguna manera. El club que ve de la idea del que deia abans, de l'ús compartit, que és pel qual es van crear, hi ha la idea del club purament comercial, aquell que va guanyar-se la vida. Bé, doncs, si tu ets capaç de posar en la regulació mecanismes de control que evitin aquesta comercialització extraordinària o aquest guany econòmic extraordinari, tens mecanismes per posar-hi límits, tens mecanismes per posar-hi socis, quantitats, freqüències, horaris. Si no li tens, el que està passant és que a la pràctica qui en surt més beneficiat és aquells que tenen exclusivament un sentit econòmic, clar, de guany. Per tant, aquests són alguns exemples. No dic que la regulació ho resolgui tot, tampoc, en absolut. El que sí dic és que pot afegir tot un conjunt d'instruments de control sobre el sistema que ens han de permetre intervenir directament amb el darrer consumidor, que és l'objectiu des de la perspectiva de salut pública.
Doctor Colom, l'Ivanguera li vol fer una pregunta, també.
Hola, bon dia. Sí, jo li volia preguntar, perquè parlant d'aquest tema, s'explica que les plantes actuals, que estan modificades genèticament, tenen un grau de THC molt més alt, que això incideix molt en l'efecte que produeix. I jo no sé si aquest efecte o aquestes modificacions genètiques fan que el cànnabis, avui per avui, pugui ser fins i tot addictiu en els consumidors joves que tenen un accés molt fàcil. Ho dic perquè jo en el meu voltant m'he trobat amb un parell de casos. No sé si és una cosa molt excepcional, però de nanos que fins i tot arriben a tenir síndrome d'abstinència. Consumidors molt forts, O sigui, estic parlant de malaltia, no de consumidors habituals d'un porro de sortir a la nit. Però no sé si aquest efecte es produeix arran de la modificació genètica de la planta i si s'hauria d'explicar o és una cosa molt excepcional.
No, es produeix per diferents efectes. És a dir, hem de distingir, com molt bé vostè ha dit, que ja ho ha dit molt bé, entre el consum i l'addicció. El consum pot comportar addicció, però no necessàriament sempre portarà addicció. Per tant, el que no existeix és una addicció sense consum, òbviament. Per tant, el que una persona es converteixi en addicte a alguna substància depèn de molts factors. Depèn, com he dit, de la freqüència, de la quantitat, de la vulnerabilitat individual, perquè sabem que hi ha dues persones que una d'elles prova l'heroïna i l'altra, dos proven l'heroïna per dir alguna cosa, i una continua i l'altra, o la cocaïna i l'altra, no. Sabem que existeixen un conjunt de factors de protecció, que són individuals, col·lectius, familiars, socials, genètics, i un conjunt de factors de risc. Dependrà d'aquesta motxilla de més factors de risc o més factors de protecció que una persona que ara hi tingui un problema i si es converteixi en addicte. I se'n pot convertir, ho diu molt bé, efectivament. Però, i un dels factors que pot influir és la quantitat d'un dels components psicoactius més importants del cànnabis, que és el nou tetrahidrocannabino. Aquest és el psicoactiu. I també de la quantitat de l'antagonista d'aquest, que és el cannabidiol, una altra substància que no és psicoactiva, però que regula la primera, que l'antagonitza una mica, no? Per tant, dependrà de molts factors. Però un dels elements que pot aportar, diguéssim, de valor, la regulació també, és que pots posar límits o controls al tipus de concentració d'aquests components. cosa que ara desconeixem. I efectivament sí que sabem, per alguns estudis empírics i per altres estudis que s'han fet en la pràctica, que s'ha incrementat la concentració d'aquest component psicoactiu, el tetrahidrocannabinol. Per tant, tot allò que fa, tot allò que fa visualitzar, valorar, estudiar i conèixer la regulació pot ser, insisteixo, positiu en aquest sentit també, perquè pots posar mesures de control.
A veure, Arturo.
Sí, hola, bon dia, doctor. Jo li volia preguntar per una qüestió que s'ha posat de moda darrerament, que és el CBD, que és una substància, si no m'equivoco, també una substància derivada de la marihuana, però que no té, en aquest cas, THC, no? No sé si és també una substància perillosa, perquè la gent que jo conec, que consumeix aquest producte, diu que no, o té la percepció de que no és una substància perillosa. No sé si és una substància perillosa, si es pot catalogar com a droga.
Bueno, és un dels components de la planta, també, de la cànnabis, i aquesta està regulada i, per tant, d'alguna manera es pot utilitzar en determinades circumstàncies. Jo el que recomanaria, com a tot, és la màxima prudència i les indicacions corresponents i adequades per determinades situacions físiques o de cansament o d'algun tipus de malaltia en la que s'està treballant i valorant aquesta possibilitat, sí. Però per indicació prescriptiva.
El doctor...
No. Sí.
Acabi.
No tant per una qüestió recreativa.
El doctor Joan Colom és el subdirector general de drogodependències del Departament de Salut. És doctor, amb ell volíem parlar d'aquesta vessant del cànnabis. Temps tindrem, espero, també a partir de demà al programa de parlar de l'altra qüestió, que és aquesta realitat pel que fa al cultiu i al tràfic de marihuana al nostre país, que poc té a veure amb la realitat que ara explicàvem i que comentàvem amb el doctor Colom. Gràcies per ser-hi, molt bon dia.
Molt bon dia a totes i a tots.
Que vagi molt bé el doctor Joan Colom en directe al matí a Ràdio Estel. Un de cada quatre joves, a partir de 16 anys, s'ha fumat un porro el darrer mes.
A mi m'ha semblat moltíssim.
El darrer mes. És a dir, atenció, jo crec que et dona una... És a dir, demostra d'una manera molt palpable la realitat de la implantació del consum d'aquesta substància. És un de cada quatre, o pràcticament un de cada quatre, als últims 20 dies.
A mi m'ha semblat molt, sobretot, per la qüestió del mercat negre. És a dir, per la qüestió de que no és una cosa... Si em dius, ha begut... Puc entendre que l'alcohol és més fàcil de consumir.
Tenen un accés facilíssim. Si parles amb nanos joves, és espectacular. Jo és una de les recances que tinc respecte a la regulació. Sobre el paper, dius, home, si podem entrar al que explicava el doctor, i em sembla meravellós. El problema és que jo crec que aquesta exponencial incidència, sobretot en els menors, no es produeix als clubs canàbics. I si no controles aquest tràfic al qual tenen accés els nanos, els menors, de manera tan fàcil, és que jo crec que fins i tot, o sigui, com a mínim està al mateix nivell que l'alcohol, eh? Per un menor que té el problema d'entrar en una botiga a comprar alcohol i li diguin, no, mira, ensenya'm el DNI, jo crec que sí, però... i aquest problema d'accés és molt important.
O sigui... No parlem de menors, no? Perdoneu, No sé si ho
entenc. No, parlem de consum general.
Passa que el consum, clar, comença a partir de 15 anys,
que són
menors.
Que són menors i que s'estan desenvolupant. Menors, o sigui, no té res a veure un consumidor habitual de 15 anys o un consumidor habitual de 20.
No, està clar. Però aquesta és la constatació de que... Jo em sembla molt interessant la reflexió del doctor Colom en relació a això, perquè tenim un problema que és evident, que és amplíssim, que és evident que no sabem controlar, que no ho sabem, no, i que, a més, els indicis ens marquen de que ni sabem ni sabrem. Per tant, la via, diguéssim, de posar un policia a cada cantonada o la via de posar un policia a cada casa, aquesta la podríem començar a anar descartant. I anem a obrir una altra via. Potser aquesta de la regulació o potser aquesta, perquè, si no, és el que deia ell, amagarem el problema sota la catifa, però el problema continuarà sent gran.
O sigui, el principal problema, a més, és que no som conscients de que tenim un problema i, sobretot, la percepció... del poc risc que té el consum de marihuana. Sí. Que jo crec que va per barris, però jo crec que en un moment que, a més, estem parlant de l'explosió de problemes de salut mental que tindrem, el consum de marihuana accessible en segons quines franges es pot convertir en un drama.
Sí, sí, no, no, jo crec que hi ha unes franges d'edat molt concretes on crec que el consum de marihuana és letal, vaja, és a dir, això no vol dir que no hi hagi persones que ho puguin fer amb moltíssima responsabilitat, com tot, però hi ha diverses franges d'edat on, efectivament, la relació amb la salut mental. Però a mi sí que m'agradaria dir una qüestió, perquè el gran problema, o un dels grans problemes que tenim sobre la taula a Catalunya amb el tema de la marihuana és precisament la criminalitat, és a dir, com s'associa això a la criminalitat. I sabem precisament que totes aquestes, no totes, però una part important dels cultius de marihuana que han aparegut, que apareixen per diversos llocs de Catalunya, tenen a veure amb aquestes franges, diguem-ne, una mica opaques, d'on es cultiva entre el permís i el no permís, no? És a dir, estem parlant d'una mala regulació, probablement, no? Per tant, que potser el debat no és tant regulació si regulació no, com quina regulació concreta posem, perquè ja hi ha coses...
Però el problema és que des d'un punt de vista polític, de moment no s'entra en aquest...
No, no,
s'entra molt poc. El que no hi ha és la voluntat d'entrar, i mentrestant et trobes, i ara parlaré de l'històric, des d'un, recordareu que va haver-hi una època que parlàvem cada dos per tres a Rasquera, jo me'n vaig fer un fart d'anar a Rasquera perquè era el propi alcalde de la població que plantava